Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a La Linterna, COPE Catalunya i Andorra. La ràdio ja sabeu que té màgia. Els que portem molts anys a la ràdio hem anat creant famílies allà on hem anat. I és cert que passes molta estona amb els companys de feina. Amb uns tens més afinitat que d'altres. Però la ràdio no es podria fer sense la senyora de la neteja, administració, departament comercial, els tècnics i els locutors. El que s'emporta l'estrella, si se l'ha d'emportar algú, és el locutor o locutora, que és el que, diguem-ne, dona la cara. Però si el tècnic no posés el botó de pum, vermell, ningú de vosaltres ens escoltaria. És veritat que fa molt de temps que no diguem el nom dels tècnics de so, però ells ja estan aquí. I un dels que m'ha acompanyat durant molts anys és l'Héctor García. I, de fet, ho fa cada tarda a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, on avui ja està el company Marc Pairés. Avui el nostre company, Héctor García, ha perdut un membre de la seva família. Jo vaig tenir el plaer de conèixer el pare, Pau Descansi, Higinio, i també vaig poder conèixer la germana de l'Héctor, fa molts anys. Ella porta molts anys a la ràdio i ens vam creuar en una altra emissora. Primer vaig conèixer el pare, després a la germana i després a l'Héctor García. Coses de la vida. Avui no està passant un bon moment i els que hem perdut un ésser estimat necessitem un temps de reflexió i de pensar, no? I sobretot quan una persona se'n va jove i dius, per què passa això, no? Segur que tu també ho has pensat algun cop quan algun familiar teu o una persona propera a tu ha mort sent jove. I dius, quina injusta és la vida, no? Doncs sí, és injusta, però ens hem de quedar amb lo bo. I el temps t'ensenya, al pas del temps, a continuar visquent amb la persona que ja no està amb tu, però que continua estant al teu cervell mentre tu la recordis. Jo avui me'n recordo d'ella i me'n recordo molt de la teva mare, Héctor, la Margarita, a la qual li envio un petó molt gran, i a tota la família de la germana de l'Héctor, que en Pau descansi. Héctor, et continuem dient Cooper i continuaràs sent el meu tècnic. Tinc ganes de veure't i donar-te una abraçada ben forta. La vida continua, la Linterna també, així que rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, en nom d'aquesta família de la ràdio, que avui estem més tocats. Bona tarda. I la vida continua a les 7 de la tarda de 3 minuts. Si volem saber quin temps faran les properes hores, és veritat que ja es nota que comença a arribar la tardor, tot i que tenim dies de sol i a vegades sembla com que no vulgués marxar aquest estiu, que ha estat molt calorós. Però és veritat que el temps aquests dies, sobretot demà, es mantindrà estable, però els vents de llevant aportaran més humitat i nuvolositat a la façana costanera. La temperatura de primera hora es recuperarà en general i les màximes també en pujaran a l'interior, però no ho faran a la façana litoral. I diuen els meteoròlegs, els homes del temps, que la cosa començarà a canviar a partir de dijous, que començaran algunes pluges. És normal, ja toca per la data que estem, 6 d'octubre. Això en quant al temps i en quant al trànsit, com està la situació? Doncs anem fins al Servei Català de Trànsit, on allà es troba el company Roger Serra. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem bàsicament d'aturades habituals, per tant, parlem d'àrea metropolitana de Barcelona. Cap gran incidència, retencions, podríem dir que toquen, per exemple, l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha lentitud, aturades entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell, i més avall ja entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona o en sentit Barcelona, en aquest aquesta autopista C58. També aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C17, a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. I de les vies de l'extrem sud ens quedem bàsicament amb l'autovia A2, un pèl carregada, un parell de quilòmetres de lentitud, aturades entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de la ciutat de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Moltes gràcies per la informació i, sobretot, molt pendents de la carretera. Sobretot, paciència. Si hi ha caravanes, cues, no us poso nerviosos. És que no porta el lloc. Al contrari, posar-nos nerviosos és fer, a vegades, coses que no haurien de fer a la carretera. Bona atenció. Avui a l'interna de Copa Catalunya i Andorra estem parlant del paper de les federacions, les fundacions, millor dit, les fundacions catalanes, que fan una tasca brutal en molts sentits. I que avui nosaltres volem escoltar el que ens ha explicat la companya Yolanda Bernal, sobretot allò que hem escoltat al llarg de la programació d'avui de Copa Catalunya i Andorra, parlant de les fundacions. I nosaltres posarem la mirada a la Fundació Habitatge Social i tot allò que fan per ajudar la gent que no té un sostre. I ho diré mil cops, i em diré, pesada, però és que és la realitat. La Constitució diu que tothom té dret a una vivenda digna. No infravivenda, no, digna. I allà on no arriben els governs, arriba gent de fundacions, com en aquest cas, Habitatge Social. En parlem d'aquí un moment, a la linterna de Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 12 de octubre, El Auditori. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els seminaristes catalans afronten una nova etapa marcada per la fusió i l'adaptació als temps actuals. Des d'aquest curs, que ha començat fa poques setmanes, els futurs capellans de la diòcesi de Barcelona i Sant Feliu de Llobregat han deixat el seminari barceloní per incorporar-se al seminari major interdiocesà situat al carrer Cars de Barcelona. Aquest centre ja acull els seminaristes de Tarragona, Lleida, Girona, Solsona, Vic, Tortosa i Urgell i es consolida com el principal espai de formació sacerdotal a Catalunya. L'única diòcesi que mantindrà seminari propi serà la de Terrassa, que ha aconseguit bons resultats i un model formatiu sòlid adaptat a la realitat pastoral i que atreu a noves vocacions. Avui estem analitzant a què es deu aquest fenomen, quina és la fórmula de l'èxit, i ho hem parlat amb l'Àlex Serra, que és el delegat de Joventut del Bisbat de Terrassa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, de fet, el Bisbat de Terrassa va ser un dels bisbats amb més joves al jubileu de la joventut que es va fer el passat estiu a Roma. L'Àlex Serra ens ha explicat que la clau de l'èxit rau en la unitat. Els joves criden als joves i veuen que la fe els dona esperança, sentit i propòsit a la vida. El cor d'aquest renéixer a la diòcesi són els peregrinatges, que ja no són les simples caminades, sinó experiències profundes de Déu, organitzades per equips de 40 deixebles joves.
40 deixebles, li diem, 40 joves que lideren aquell peregrinatge. Llavors tu, com a jove, quan arribes a un lloc on hi ha 40 joves superenxitxats, què passa? Que, bueno, que comences a veure'ls i dius, jo també vull veure com és. O sigui, veus 40 joves que estan superint, que ho estan visquent de veritat, que diuen, com és que està resant pel matí? 40 joves. Com és que ens estan servint?
Segons Àlex Serra, el missatge de la fe no ha canviat, però ara s'ofereix una manera concreta per combatre la desesperança. Ara estem en un d'aquests moments en què la joventut veu que ha perdut coses en poc temps.
I davant d'una situació social complicada, on tothom és conscient, no? Sí. Que ve tota una generació que potser ha perdut molt del que hi havia abans, abans estic parlant de fa 10 anys, no? Davant de tota aquesta generació, doncs, surt la gran pregunta de ha d'haver esperança. I és allà on comences a veure brots verds, que dius, com m'agrada aquesta expressió,
sí, sí.
Brots verds de joves que tenen esperança.
I la pandèmia precisament ha agreujat una manca d'esperança que Serra en relació amb un futur efímer i concret limitat al moment actual.
I com dèiem, l'única diòcesi que manté seminari propi és la de Terrassa. Aquest seminari ha començat el curs amb 20 seminaristes, la majoria de la pròpia diòcesi o amb alguna vinculació a la parròquia.
Sí, el Joan Hernández és el rector d'aquest seminari, del seminari de Terrassa, i ens ha explicat que pel que fa a la formació tots els seminaris d'Espanya segueixen el mateix document, però sí que és veritat que s'intenta adaptar a la realitat particular de cada diòcesi. Una formació que també s'ha hagut de reenfocar.
Ha canviat, sobretot també donant una mica més d'èmfasi en la part, humana. Mm-hmm. Sabem que també els joves que no fa falta anar gaire lluny i veure com els joves actualment doncs, estan bastant a nivell humà. A vegades doncs, hi ha fragilitats, hi ha històries personals, ferides, etc. Els joves que arriben al seminari doncs, també són fills del seu temps, evidentment, mm-hmm. I per tant doncs, és un tema doncs, que cal fer més èmfasi, no donar res per suposat.
I quan un jove arriba al seminari, cadascú d'ells ho fa amb la seva trajectòria, amb els seus valors, amb el seu sentit de la vida, i el que suposa el pas pel seminari és precisament una obertura cap a altres realitats.
Quan un arriba aquí al seminari es troba precisament que, ostres, allò que jo donava per absolut, doncs l'altre no ho té, i viceversa, no? També, per tant, això ja té un punt d'obertura a la realitat. Mm-hmm. Després, quan ells doncs, van a diferents parròquies al llarg del procés formatiu, parteixen de la seva parròquia d'origen i després són destinats a altres parròquies. Doncs van veient altres realitats, no? No és el mateix doncs la parròquia del teu barri o del teu poble o ciutat, que una altra parròquia amb un humus social diferent, unes necessitats diferents, per tant.
I quin és el dia a dia d'un jove que arriba al seminari? Doncs molts moments de pregària, però també molta formació i espais per fer activitats molt variades, com ens ha explicat el Joan Hernández.
Aquesta primera part del dia, doncs, més dedicada a l'activitat intel·lectual, a conèixer doncs, més la teologia, a conèixer més el Senyor, doncs per després també poder-lo donar a conèixer. A la tarda, doncs, depèn dels dies, hi ha diferents coses. A vegades tenim una reunió de comunitat, a vegades tenim classe de música, perquè també s'han d'assajar doncs, els cants de la litúrgia. A vegades tenim alguna plàtica espiritual, hi ha una tarda d'esport. És a dir, és bastant variat. El cap de setmana potser està més destinat a la pastoral de les parròquies,
I el que no es perd mai és el contacte amb la família. El diumenge és el dia en què tots aquests joves es poden retrobar, doncs, amb els seus pares, germans, avis o amb els seus amics.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra és un plaer saludar el senyor Pere Oliva, que és el rector del Seminari Interdiocesà. Senyor Oliva, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Escolti'm, tenim dubtes i avui volem tenir respostes, com per exemple la pregunta de quants seminaristes hi ha ara mateix a l'Interdiocesà i quin és el perfil d'aquests joves?
Sí, miri, el Seminari Major Interdiocesà són uns 40 joves, eh? Jo sempre 39-40, però aquest és el nombre. Uh-huh. Eh? I per tant, sí, digui'm.
Anirem a preguntar, un èxit, no?
Home, és un, sí, un bon grup, és un bon grup. Són de les distintes diòcesis de Catalunya, més la diòcesi de Terrassa, que funciona a part, però les altres 9 diòcesis, doncs, totes són integrades en aquest seminari des del mes de juliol.
Uh-huh. Quines són les principals dificultats que afronten avui els seminaristes durant la seva formació?
Home, més que dificultat seria que aquest temps de seminari és un temps, doncs, d'aprenentatge, d'alguna manera, primer intel·lectualment, perquè es formen, fan filosofia, teologia, això també desporta un mal de cap, no?, per ells, no? És la dedicació bàsica, però després també, doncs, és adequar una mica la seva vida també amb un ritme de pregària, un ritme comunitari, i també el fet de compartir amb altres persones i també amb uns formadors, doncs això els ajuda d'alguna manera a anar veient el que d'alguna manera després hauran d'exercir en el seu treball, com a pastors, i d'alguna manera han d'anar adaptant també les seves característiques de cadascú a les necessitats de tots plegats i anar endevinant també, anar veient el que l'Església demana pels futurs pastors.
Com ha evolucionat la formació sacerdotal en els darrers anys respecte a la que vostè va rebre quan va entrar al seminari, senyor Oliva?
Sí, home, han canviat perquè, de fet, per exemple, un servidor, jo fa 34 anys que farà d'aquí un mes que sóc prevere, que sóc sacerdot, no? I per tant, això ha canviat molt, perquè ha canviat la manera de ser dels joves. Fa 30 i pico d'anys, doncs, érem d'una manera, hi havia, potser eren uns anys encara, com aquell qui diu, a nivell de la vida, doncs, de l'estat espanyol, doncs, potser eren uns anys que es venia encara d'una tradició. Mira, jo mateix havia fet la mili, sí. No? Això ja no ho coneixen. Sortíem després d'haver estudiat, jo havia estudiat una carrera prèvia, doncs ells sí que n'hi ha alguns que sí, això, o que venen del món del treball, però també la fesomia del jove era diferent, no? Uh-huh. Però jo crec que de fons hi ha un mateix desig, no? El desig de donar-se, de servir l'Església, d'anunciar l'Evangeli Crist. Jo crec que això és el mateix. El context és diferent, perquè els joves d'ara són diferents, està clar.
Està clar. I com es promou, llavors, aquesta vocació sacerdotal entre els joves avui en dia, en aquest context social cada cop més secularitzat?
Sí. Bé, en aquest context, diríem, esclar, l'època que dèiem de fa uns 30 anys encara es vivia d'allò que s'anomenava la cristiandat, d'alguna manera. Mm-hmm. Ja estava en una decadència, també, però encara hi havia molts grups de joves a les parròquies, o un relativament grups de joves que venien de la catequesi, de confirmació, o els nens, doncs, de comunió. Hi havia grups nombrosos a cada parròquia, i aquest treball ja empleava moltes estones. Ara, avui dia, es tracta de molts cops anar-los a trobar. La gent ja no ve tant. Es tracta que els nois també trobin en diversos ambients i proposin iniciatives
que els nens i nenes, els nois i noies, puguin trobar-se amb Jesús, no? En definitiva, el puguin conèixer, el puguin sentir. Potser per això, actualment, que abans això no s'accentuava tant, promoure iniciatives també espirituals, on puguin descobrir a Crist.
Uh-huh. Imagino que les xarxes socials va bé per algunes coses, per altres no tant, però imagino que les noves tecnologies juguen un paper important, i les xarxes socials en la vida i la formació també dels seminaristes actuals, no? Tot això s'ha anat modernitzant.
Sí, són claus. Ells són uns joves que clar, han pujat ja amb les xarxes socials, s'han fet ja amb l'ordinador i amb el mòbil a la mà, a la butxaca, sí, sí. Tot el dia és present. I això també permet que ells ja per iniciativa pròpia doncs, pengen coses, també les delegacions de vocacions de les diverses diòcesis, també totes miren de tenir la seva presència a Instagram i en aquestes xarxes que molts d'altres joves doncs, puguin mirar-ho, puguin consultar-ho, puguin dir també la seva, o sigui també un reclam com una crida, no?, informativa. Mira, tindrà lloc aquesta iniciativa, farem aquesta altra. Jo encara soc de l'època que pengem els cartells a les cartelleres de les parròquies, per això.
Sí.
Jo, però ells no. Ja saben que això doncs, atraurà a la gent més gran que ve, i va bé que ho sàpiguen, però no atraurà ni adolescents. Ni
no. Quina és la seva visió sobre el futur dels seminaristes o dels seminaris i la presència de l'Església a Catalunya en els propers 20 anys? Ja sé que estic tirant llarg, però quina és la visió sobre aquest futur?
Bé, el futur tampoc el coneixem del tot, però jo crec que el futur serà clau en la mesura en què els joves doncs, tinguin una vida espiritual, o la descobreixin, o els hi proposin, a vegades i això marcarà també el futur, no? Jo crec que els joves avui dia són aquesta dimensió espiritual, encara que perquè manca en la societat, aparentment manca, no hi és del tot, però els joves, i especialment els seminaristes, doncs la viuen i per tant veuen la necessitat de que d'altres la visquin, sí. I a la mesura en què això hi sigui, això crearà també que molts puguin escoltar la crida, perquè nosaltres estem conscients, estem segurs que Déu continua cridant i ho fa com vol, però esclar, també cal tenir atentes les antenes, no?
I
també jo penso que d'aquí uns anys doncs la realitat, vés a saber com, no jo tampoc sóc adiví, no?
Sí.
però crec que pot venir també a través doncs, d'aquesta societat que ara és tan variada, amb gent de procedències tan diferent, que això per un cantó enriqueix també la vida de la nostra església, perquè els seminaristes, per exemple, són d'aquí molts, però també n'hi ha de procedències diferents.
Així és.
I això també enriqueix.
Imagino que després el suport que reben els seminaristes per integrar-se després a les parròquies deu ser un suport especial, però sobretot especialment en zones rurals o amb poca presència religiosa.
Sí, sí, depèn del tipus de diòcesis, no? Hi ha aquí el seminari interdiocesà, hi ha, jo diria, com dos estils, no? Una mica, un seria el més metropolità, més urbà,
sí.
Que serien sobretot la diòcesi de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, una mica també el que és la costa de Tarragona. Això seria un món, no? I després hi ha un món més de petites ciutats o semirural, que serien aquestes diòcesis com pot ser Girona o pot ser Vic o bàsicament aquestes, i Tortosa, i després alguns ja de més rurals, com pot ser la diòcesi d'Urgell i de muntanya i Solsona. Són estils diferents, no? Els llocs més rurals o més semirurals, potser a vegades en els pobles petitets costa molt de notar que hi hagi una adhesió al camí de Jesús com en algunes doncs, de la ciutat, parròquies urbanes que tenen en aquest sentit una vida. Hi ha un grup de joves, hi ha unes inquietuds i també hi ha més persones, i encara que siguin pocs, es van sent molts. Uh-huh. I en els llocs més rurals això de vegades costa més. Uh-huh. És encara una religiositat potser vinculada molt a la vida del poble, més tradicional. Depèn uh-huh. de cada lloc.
Doncs me n'alegro d'haver pogut parlar avui el programa amb el senyor Pere Oliva, rector d'aquest seminari interdiocesà. Ha estat un plaer. I gràcies per haver atès la nostra trucada, que Cope ja sap vostè que és casa seva. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu-siau, una abraçada.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 4 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de dónde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 4 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Sense grans titulars ni focus mediàtics, les fundacions catalanes sostenen bona part del teixit social de la comunitat, generen més de 100.000 llocs de treball, aporten 4.200 milions d'euros al valor afegit brut i ofereixen milions de serveis en àmbits com la cultura, la recerca o l'acció social, i tanmateix continuen sent invisibles per molts. Ho diu l'informe de les fundacions a Catalunya, un sector econòmic que posa negre sobre blanc a una realitat incòmoda, un sector vital però fràgil amb una dependència creixent de la prestació de serveis i un mecenatge en retrocés. L'informe de la coordinadora alerta que el finançament públic no pot ser l'única via. Reforçar l'autonomia del sector passa per diversificar recursos i descentralitzar la seva presència, apostar per les fundacions i la filantropia, que no és caritat, és estratègia per augmentar la cohesió social. A Herrera Cope Catalunya i Andorra, la Mar Puerto ha seguit la història de la Rosa, que és beneficiària d'una fundació.
Beneficiària perquè fins fa 4 anys la Rosa Siguró patia soledat no desitjada, un tipus de soledat que afecta a un gran percentatge de la gent gran d'avui en dia. La Rosa Siuró és una d'aquestes persones grans acompanyades per la Fundació Amics de la Gent Gran. Porta uns 4 anys a la Fundació i va ser una veïna qui la va animar a anar-hi.
Jo estava a casa, soc gran, ja et quedes una miqueta aparcada, no tens ganes de sortir, es clava una miqueta avorrideta i tenia una veïneta jove molt maca i em va dir, tu no pots estar d'aquesta manera i t'hem de buscar un lloc. I bueno, ella era jove, va saber buscar a la Fundació de la Gent Gran i va ser la meva escapada.
Ara la Rosa ja no pateix soledat, fa excursions, s'entretén amb totes les activitats que fan i fins i tot ha fet amics i amigues amb els qui posa en pràctica això de la tecnologia.
Ens cuiden, ens mimen, ens porten a llocs, anem a veure viatges facultatius, anem a moltes coses, fan dinars, per Nadal ens fan un dinar de Nadal que és una meravella, som un grupet i ens enviem whatsapps i ens fem vídeos, també ens enviem... Sí.
I és que el sector mostra una gran fortalesa econòmica i social. El sector de les fundacions ha crescut un 43% en 7 anys i genera més de 100.000 llocs de feina. A més, concretament, les fundacions catalanes han generat un valor afegit brut de 4.200 milions d'euros entre 2016 i 2022, amb un creixement creixement acumulat molt per sobre del creixement global de l'economia catalana en el mateix període. De fet, destaquen la participació de més de 45.000 persones voluntàries que complementen els professionals. L'Eugènia Vieto és la presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacions i explica quina és aquesta feina que fan.
Agrupem les Fundacions de Catalunya. De fet, en aquests moments tenim 800 socis, que representa un tant percent important del total de fundacions que hi ha a Catalunya. I el que fem és diverses coses. D'una banda, donar-los visibilitat, defensar els seus interessos davant de la societat i, sobretot, de les administracions públiques. Els hi donem serveis de tipus jurídic, legal, dubtes que tenen, i després els hi fem formació.
A més, posa en relleu la dependència creixent de fons públics i reclama un marc normatiu que incentivi el mecenatge i la filantròpia per reequilibrar el finançament i reforçar l'autonomia del sector. Un sector que, de fet, compta amb més de 2.000 entitats actives, amb una forta presència en àmbits com la cultura, però també entorn al món sanitari.
De totes les fundacions que hi ha a Catalunya, el tant percent, 37% són fundacions culturals, que per això la gent té una mica la imatge aquesta, no?
Clar.
Però després, el següent són les fundacions socials, les d'acció social. Sí. Després tenim les fundacions d'educació, les fundacions de recerca i les fundacions de salut i les fundacions universitàries.
Ara bé, no obstant això, assenyalen certs desequilibris territorials. Gairebé el 70% de les fundacions es concentren a l'àrea metropolitana, mentre que en territoris com les Terres de l'Ebre o l'Alt Pirineu i l'Aran continuen encara infrarrepresentats.
Avui a la Linterna és un plaer parlar amb la Laura Pujol, que és responsable de comunicació de la Fundació Habitatge Social. Laura, bona tarda.
Bona tarda.
Què és exactament Fundació Habitatge Social?
Mira, la Fundació Habitatge Social és una entitat, una fundació en la seva forma jurídica, que el que es dedica és a gestionar un parc d'habitatge social a preu molt econòmic per a famílies en situació de vulnerabilitat.
Uh-huh.
I ens especialitzem o ens centrem en aquelles famílies que tenen menors a càrrec.
Jo deia que vosaltres teniu un compromís a les fundacions d'arribar allà on d'altres no poden, no? I sense vosaltres moltes iniciatives no es podrien dur a terme, no?
Totalment. De fet, jo crec que el que fem és arribar allà on no arriba l'administració pública en la seva funció de gestionar el país, no?
Mm.
Llavors, on no arriben ells, arribem nosaltres.
Mm-hmm. Aquesta Fundació Habitatge Social, aquesta entitat que té més de 30 anys d'experiència en aquesta gestió d'habitatge molt social i l'acompanyament a famílies en situació d'exclusió social, m'imagino que ara et canvien força, no?, aquests 30 anys.
Bueno, 35, de fet, perquè estem d'aniversari enguany.
Felicitats.
Ja són 35, gràcies. Doncs sí, clar, fa 35 anys, quan vam començar, el problema de l'habitatge era només per a famílies en situació molt vulnerable, del que llavors ens deien de pobresa o pobresa crònica. I ara el tema de l'habitatge és un tema que afecta a un ampli sector de la població, no? No només a les famílies desafavorides o vulnerables, sinó que arriba gairebé tothom.
Uh-huh.
Per tant, ha canviat molt el panorama en el que treballem.
Imagino, ho sé a ciència cierta, perquè ho recull la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia, que tot ésser humà té dret a disposar d'un habitatge digne, no? I el 50% de les llars, recordem que han de fer un sobreesforç econòmic per pagar el lloguer, una xifra que es troba un 15% per damunt de la mitjana europea, no? Estem parlant d'una situació especialment greu en el cas de les rendes més baixes.
És molt greu, realment és molt greu, perquè a més, el no tenir un habitatge vulnera altres drets bàsics, com és el dret a vot. O sigui, si tu no estàs empadronat en lloc, no pots votar, no tens accés a la sanitat, no tens accés a l'escolarització. Per tant, l'habitatge és bàsic, més enllà de tot el que suposa poder tenir una llar, que és un lloc on anar a descansar, on tenir cura dels teus fills, on els nens poden jugar i estudiar, on al final són família i són persones, no?, que és a casa nostra, aquest espai que ens fa menys vulnerables. No tenir casa i no tenir una llar ens fa terriblement vulnerables a una societat que cada dia és més inhòspita.
Uh-huh. El que està clar és que el mercat lliure de lloguer fa temps que no dona resposta a les necessitats de tota la població. Com podem ajudar nosaltres cedint un habitatge, fent-nos socis? Com ho podeu fer?
Sí, sí, ho has dit molt bé. Una és totes aquelles persones que vulguin cedir o llogar un preu molt social d'un habitatge, ho poden fer a través de la Fundació, a més amb les màximes garanties que fem, o sigui, el pes es lloga a la Fundació, no a la família que hi viu, però òbviament estem oberts a les aportacions econòmiques que la gent ens vulgui fer, perquè nosaltres tenim un parc d'habitatges de 460, aproximadament en aquests moments, i els hem d'estar mantenint constantment. Les famílies que hi viuen no tenen la capacitat de, si se'ls trenca una aixeta, si han de canviar un pom d'una porta, de poder-ho fer elles. Per tant, tot el manteniment d'aquests habitatges els fem des de la Fundació.
O sigui que no sempre aquests pisos a cedir han d'estar en perfecte estat, sinó que vosaltres realitzeu els arranjaments necessaris a l'habitatge per complir les mesures d'habitabilitat.
Totalment. De fet, si el lloguer o la cessió és a llarg termini, a mig llarg termini, nosaltres fem reformes importants. Fem canvis de cuina, canvis de bany, perquè l'habitatge social ha de ser un habitatge digne, és a dir, ha de complir amb uns mínims de confortabilitat, de salubritat, i sobretot ha d'estar adequat cada vegada més al canvi climàtic, no? Que és una cosa que tu em preguntaves abans, què ha canviat des de fa 35 anys ara? Doncs el canvi climàtic. Hi ha moltes cases que són molt antigues i que no responen a les necessitats que tenim ara, tant de calor com de fred, i per tant tots aquests habitatges s'han d'anar adaptant.
Clar.
En general, nosaltres, perdona, ens arriben pisos vells, no ens arriba el més nou del mercat. Per tant, hem de treballar també contra la lluita contra la pobresa energètica.
Per això també és important fer aportacions, no?, per poder col·laborar en que tothom tingui, doncs, aquesta vida digna i un habitatge digne. Ho podem fer com a persones individuals i també empreses, no?, o col·lectius.
Totalment, ho pots fer com a persona individual, ho pots fer com a empresa, com vulguis. Al final, jo crec que la gent que tenim un pis, hem de ser conscients de que en aquests moments som uns grans privilegiats, i jo que a vegades sempre dic, penseu què passaria si vosaltres al vespre no tinguéssiu una llita als vostres fills, on fer una sopa, on explicar-los un conte, que estiguéssiu tancats en una habitació, en un pis d'una habitació llogada, o en un hostal, o en un local ocupat, saps? Llavors jo sempre faig la crida aquella, moltes petites ajudes ens ajuden a nosaltres a poder donar un habitatge digne a una família, sobretot amb menors.
No vull imaginar la quantitat de gent, Laura, a la que li ha canviat la vida, no?, des de que va entrar en contacte amb vosaltres, no?, amb la Fundació Habitatge Social.
Doncs mira, 35 anys, moltíssimes famílies que recuperen l'autonomia, perquè nosaltres no només els proporcionem un habitatge, sinó que a més un acompanyament social per poder resoldre entre la família i l'educador que els dona suport aquests petits temes que no els permeten ser autònoms, no? Pot ser la feina, pot ser una malaltia crònica, poden ser mil coses, perquè cada família és un cas, no? Però al final, quan una família deixa el pis a la Fundació, que aquest és l'objectiu, esdevé autònoma i és capaç de tirar el seu projecte de vida endavant. I això és el més important, no? Nosaltres no tenim lloguer a llarg termini, sinó que totes les famílies, quan entren a un pis de la formació, de la Fundació, saben que un dia hauran de marxar. Per tant, s'han de refer de la situació, i aquest és el gran treball també que oferim, no? O sigui, que recuperin la dignitat i l'autonomia per poder fer vida sense nosaltres.
Efectivament. Està clar que l'ecosistema de les fundacions espanyoles, tot i que encara queda lluny de xifres com, per exemple, la dels Estats Units o del Regne Unit, ha crescut amb firmesa gràcies a múltiples fórmules que reflecteixen el compromís d'aquesta societat civil per poder cobrir necessitats no satisfetes. T'agraeixo moltíssim, Laura Pujol, responsable de comunicació de Fundació Habitatge Social, per la gran tasca que feu i per la gent que vulgui col·laborar. Doncs teniu la plana web d'habitatgesocial.org, allà teniu tota la informació, número de compte i tot el que vulgueu saber si voleu col·laborar-hi. Laura, moltes gràcies, enhorabona, i que siguin per 35 anys més.
Tant de bo no, que voldrà dir que tenim el problema solucionat.
Efectivament.
Jo sempre dic que el nostre objectiu és deixar d'existir.
Efectivament.
I gràcies a vosaltres que ens feu d'altaveu, perquè al final sou els que exposeu a la societat la feina que fem i la necessitat de comptar amb el suport de tothom.
És la nostra feina, Laura. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Norma.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y a las 7 de la tarde, 38 minutos, vamos a hacer un alto en el camino, porque con Línea Directa, da igual que moto conduzcas, grande, pequeña, de diario, de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ahora sí, ya puedes seguir con lo tuyo, venga.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bueno, más o menos todo el mundo tiene claro que la vitamina D depende de la exposición que tengamos al sol, a la que estemos expuestos, pero hace falta que esos rayos ultravioletas toquen la piel para conseguir que el metabolismo pueda fabricarla y aprovecharla. Lo que no es tan conocido es que en los países mediterráneos, donde estamos más expuestos a la luz solar, hay mucha más gente con déficit de esta vitamina que en los países nórdicos. Y diréis, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, pues vamos a ponernos en contacto con Analía Ramos, que es endocrina del Hospital Germans Trias y Pujol. Doctora Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse.
Oiga, ¿cómo puede ser eso? Aquí estamos rodeados de sol todo el día, casi los 365 del año, y los nórdicos tienen más vitamina D que nosotros. ¿Qué pasa?
A ver, probablemente yo creo que mucho es por, primero, por también por los horarios que tenemos de trabajo, ¿no? Al final la exposición solar necesaria es sobre todo en las horas donde hay más sol y todo el mundo está encerrado normalmente en una oficina. Yo creo que eso es uno, los horarios de trabajo. Otro, que realmente todo el mundo utiliza protección solar, ¿no? Porque sabemos que está muy recomendado, sí. Prevención de melanoma, del carcinoma vasocelular. Y realmente si nos ponemos protector solar, los rayos ultravioletas pues no entran y no se produce la vitamina D. Claro. O sea que prácticamente no estamos expuestos. Y yo creo que otro factor quizás diferente a los países nórdicos es que en estos países los alimentos ya están muy enriquecidos con vitamina D. Y aquí en general no, que yo creo que esto es la diferencia porque probablemente también tenga mucho déficit, pero la alimentación pues cambia también bastante. Pero sí que es un dato muy llamativo, ¿no? Pero creo que estos son los tres motivos principales.
Yo me acuerdo que el médico, me fui a hacer una analítica justo con la pandemia y demás, y me dijo, Montse, si supieras la cantidad de gente que tiene el nivel de vitamina D por los suelos o que está fatal, dice, fliparías. Es verdad que, claro, con la pandemia no salíamos de casa y sí. Es verdad que no estábamos expuestos al sol, pero que el 80% de la población joven no llegue a niveles óptimos de vitamina D, doctora, es un poco... ¿Es preocupante o no?
Bueno, es un tema muy controvertido, la verdad, porque realmente las guías son muy conservadoras, ¿no? O sea, dicen que niveles de 20, pues ya podrían ser 30, son ya óptimos, ¿no? Y ahora sí que hay más evidencia, están saliendo artículos de que dicen que tenemos que tener más altos los valores de vitamina D, incluso 40 o 50, para estar más protegidos. Pero sí, es un dato llamativo. No, realmente no sé muy bien. Yo creo que también depende de la población en la que se mire, ¿no? Porque sabemos que hay patologías o personas de riesgo que quizás que tienen más déficit de vitamina D. Pero a nivel poblacional, pues sí, es un dato llamativo. Motivos, lo que yo creo que los que te he dicho. Pero también es verdad que hasta hoy en día la evidencia científica no ha demostrado que más allá del efecto óseo y en personas de riesgo, pues realmente la vitamina D sea necesaria de incorporar como un tratamiento habitual en la población sana.
O sea, como un suplemento, sí. ¿No? Porque
no.
Porque hay mucha gente, y además esto se ha puesto como de moda, ¿no? Estos suplementos de esta vitamina, sí. Que imagino que los expertos lo que queréis es que nadie se tome nada sin prescripción médica, ¿no? Para poder provocar, que puedan provocar efectos secundarios.
Sí, claro, porque la intoxicación también es grave, ¿no? Puede producir alteración, litiasis en los riñones, piedras en los riñones, ¿no? Puede producir elevación del calcio. También hay un dato, por ejemplo, en Estados Unidos la prevalencia del déficit es menor que en Europa, pero porque en Estados Unidos hay un montón de estudios que avalan esto, que realmente la gente ahí toma polivitamínicos, pero como chicles.
Bueno, pues ha sido un placer hablar con Analía Ramos, endocrina del Hospital Germans Trias y Pujol, para quitarnos ese interrogante que teníamos sobre el tema de la vitamina D. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Todo consejo de administración tiene la obligación de velar por los intereses de sus accionistas. Por eso el de Banco Sabadell, en su informe, después de estudiar la oferta actual de BBVA, sigue recomendando no aceptarla. Y les advierte de que aceptarla tiene sus riesgos. Consulta el folleto y el informe completo en bancosabadell.com/opostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Las acciones tienen un indicador de riesgo 6 rojo sobre 6.
Simón, limonada y naranjada, surfa, me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número uno, y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto, caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, pues voy a hablarte de algo que no es un anuncio, porque este es un anuncio para no hacer anuncios. Y esto lo firma Borja Orozco, que es uno de los creativos publicitarios más premiados, que tras años liderando marcas y campañas, hoy trabaja directamente con empresarios de pequeñas y medianas empresas que quieren claridad antes de comunicar. Y es que muchas decisiones fallan por no contar con un diagnóstico adecuado. ¿Te imaginas incorporar a un director creativo en tu propio negocio? Descúbrelo en brandcapital.es.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Cope Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá. 12 de octubre, El Auditori. Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Naturtierra. Refuerza tus defensas con jalea real con propóleo de Naturtierra. Energía y protección para tu organismo. Con vitamina C, jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Sinsa Día. Complementa tu vida,
Naturtierra. Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
A mi me dio hasta las narices. Me suena a tal cachón, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts, l'Interna Cope Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat, i comencem parlant dels ramaders gironins, que temen que puguin aparèixer més casos de dermatosi nodular contagiosa i demanen a Agricultura que comencin a vacunar el bestiar. Estem parlant d'una malaltia viral que afecta exclusivament el benestar, el bestiar, perdó, boví. No es transmet a les persones ni pel contacte ni pel consum, però això sí, obliga a establir unes mesures molt estrictes per evitar la transmissió de la malaltia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, la vacunació és en aquests casos fonamental. Maria Domingo és catedràtic de la UAB i membre del Consell Científic del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Diu que en una explotació afectada per la malaltia, com és el cas de la granja de Castelló d'Empúries, poden morir entre el 30 i el 50% dels animals. És pràcticament impossible erradicar el virus només amb el sacrifici, per això aposta per la vacunació.
És una malaltia que s'estén en el territori d'una manera relativament lenta, sense fer res, no cal transportar animals ni fer res, però s'estén de manera relativament lenta, però s'estén sense que es pugui aturar pràcticament si no és generar una immunitat i una barrera immunitària en els animals del voltant.
Els ramaders calculen que hi ha uns 90.000 caps de bestiar dins del radi d'afectació del focus detectat a Castelló d'Empúries i temen que no hi hagi prou vacunes per a tots. Diuen que estan decebuts amb el Departament d'Agricultura perquè no s'ha actuat amb previsió, sabent que hi ha casos a França i Itàlia. El Lluís és ramader d'Agullana.
Doncs potser hauríem d'haver estudiat quins eren els problemes adjacents i intentar aconseguir coses en aquest temps. Potser en un temps rècord, però és que ara farem tard. perquè ara està a Castelló d'Empúries, però quan aconseguim algun canvi d'aquests que ens pugui suposar que puguem vacunar, igual la malaltia ja està a l'Ebre, i si no, més en pall, perquè això va molt ràpid. I que va molt ràpid, ja ho sabíem, perquè hi ha hagut altres focus altres vegades. I que això va tot anet era molt evident, era molt clar, se sabia.
En els darrers mesos, la malaltia ha afectat França amb 67 casos i Itàlia amb 47. Agricultura diu que garantirà la vacunació del boví de les zones afectades.
I tot a punt pel macrotall de la R3 de Rodalies que comença demà. Un tall sense precedents a la història de Renfe durarà, si tot va bé, 16 mesos i afectarà unes 21.000 persones cada dia. No hi ha precedents d'un tall amb una afectació similar i amb una durada tan llarga. Les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga han obligat a posar en marxa un servei alternatiu per carretera.
Els usuaris del tram Hospitalet i Montcada Bifurcació poden fer servir la R4 i els que necessiten seguir el recorregut de la R3 sí que hauran de fer servir els autobusos que s'han habilitat, concretament 43.000 places diàries. El que serà inevitable és que s'allargui el trajecte habitual almenys entre 20 i 30 minuts. Renfe ha mobilitzat 90 informadors que estaran a peu d'estació per ajudar els viatgers. La Sara Romero és una d'aquestes informadores que estarà a l'estació de Centelles. Té experiència en la feina però reconeix que aquest tall és diferent.
La dinàmica igual, o sigui, el que és portar els passatgers, el bus i tot, estar en estació fent, per exemple, donant la informació, no? Ho vem com sempre. El que passa és que sempre, com que és algú nou, no saps bé on t'enfrentes, però bé, nosaltres bé, segurs.
I els usuaris que ja han patit nombrosos problemes avui a la R3 estem en el pitjor de cara a demà que comença aquest macrotall. La majoria ho afronta amb preocupació pels retards ja anunciats en els trajectes i els que poden venir. La Nerea és una usuària habitual a l'estació de Vic i té clar que amb Rodalies cada dia és una aventura.
No, és això. Jo sé que demà hi és ja, que és del tema dels busos i tot, però que avui afectés des d'un principi no. Jo aquests dies que haig de baixar molt a Barcelona també, no sé com ho faré. És que el tren és una pel·lícula sempre.
Hi ha prevista una segona fase d'obres a la R3, un cop acabada la reordenació de vies a Montcada Bifurcació al maig del 2026. En aquest cas, la circulació interrompuda serà entre Mollet, Santa Rosa i La Garriga.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies. Fins demà.
Adéu, fins demà. Que vagi bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus productos frescos de primera división.
I company de primera, Juan Arias, d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Comencem parlant del Barça, dura derrota a Sevilla.
Sí, la primera a la Lliga que deixa el Barça a 2 punts del nou líder, el Real Madrid, de la ressaca. I d'altres notícies, en clau blaugrana ens parla el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Un Barça que avui ha fet entrenament de recuperació. De fet, s'han quedat al gimnàs els jugadors després d'aquesta golejada rebuda a Sevilla. Bona tarda, Juan. Montse, un Futbol Club Barcelona on els no internacionals, com per exemple Gerard Martín, Marc Casado, també Eric García o Marc Bernal, que al final es va alliberar, va rebre el vistiplau per no anar amb la sub-21, doncs s'han quedat al gimnàs. Entrenament de recuperació fins dimecres, faran aquests entrenaments i després tindran, com és habitual, uns dies de descans, 4 dies de festa pels jugadors que no van amb les seleccions. També aprofiten per recuperar-se de les lesions Lamine Yamal, Rafinha, Fermín López. Aquests 3 tornaran després de l'aturada i també els lesionats que trigaran una miqueta més, com el cas de Joan García o el cas de Marc-André Ter Stegen. El Barça, que vol fer un canvi de xip, ja ho deia Hansi Flick, vindran bé aquests dies per desconnectar, sobretot mentalment, també per recuperar forces, perquè es nota la plantilla cansada amb aquest calendari tan atapeït, però sobretot mentalment després de les derrotes contra el PSG i contra el Sevilla Sánchez Pizjuán. I per cert, el Barça, que ha rebut una bona notícia, perquè la UEFA no suposa, és veritat que a UEFA no li agrada la idea de jugar partits de Lliga fora del territori domèstic, però no suposa, i per tant llum verda al Villarreal Barça del 20 de desembre, l'últim partit abans d'acabar l'any 2025, doncs el Barça el podrà disputar a Miami, com era la intenció del president Laporta, del president Roig del Villarreal i del president de la Lliga, Javier Tebas.
Gràcies, Víctor. Navarro, i del Barça, l'Espanyol, que cau a casa i perd posicions a la classificació.
Primera derrota a Cornellà, 1-2 contra el Betis, que el deixa en UB. Puado va fallar un penal a l'últim minut. D'altra banda, el club està a punt de fer oficial el canvi de propietat. Quique Iglesias, bona tarda.
Sembla imminent el canvi de guàrdia a Can Perico. Alan Peix és a Barcelona dels darrers dies, doncs, tancant i avançant en la documentació que ha de fer que es converteixi en el nou propietari a plens efectes de l'Espanyol, amb Brad Spivey, que en principi els és el seu assessor i seria el nou CEO d'un club que està preparant aquesta setmana, doncs, el canvi de guàrdia. S'hauria de fer oficial a les properes hores. L'equip ha treballat avui després de la derrota desafortunada d'ahir contra el Betis. L'equip farà festa demà dimarts, esperant, doncs, treballar dimecres i dijous a ple rendiment per preparar el partit del proper 17 d'octubre, que serà a Oviedo, al Tartiere.
Gràcies, Quique. Pel que fa al Girona, el defensa Alejandro Francés estarà 6 setmanes de baixa per un esquinça. El turmell també hem tingut avui en plana de futbol, sorteig de la Copa del Rei. Es juga a final d'octubre a partit únic, emparellaments. Pel que fa als equips catalans, Atlètic Lleida Espanyol, Constància Girona, Valle Hues Andorra, Poble Sabadell, Reus Europa, Sant Andreu Teruel i Sant Just Mallorca. També tenim l'aturada per les seleccions. Espanya jugarà contra Geòrgia el dissabte i Espanya també contra Bulgària dimarts. Demà, Barça femení, primera jornada de la Champions, Barça-Bayern, alta Clàudia Pina, per tant, tot el planter a disposició de Pere Romeu.
I de futbol a les motos, perquè ja tenim l'abast de la lesió de Marc Márquez.
Afortunadament no és greu. Marc Márquez pateix una fractura a l'espatlla amb afectació als lligaments. Es descarta una relació amb lesions anteriors. El de Cervera seguirà un tractament conservador i no correrà ni a Malàisia ni a Austràlia. Passarà controls i, segons l'evolució, s'incorporarà a la competició. Només queden quatre curses per